Amb Marta Pardell.
La inflació torna a baixar al desembre, però això no es nota al mercat. La baixada de preu dels carburants i l'energia han fet abaixar els preus un punt al desembre i l'IPC tanca el 2022 al 5,2% a Catalunya. Però els aliments continuen pels núvols, amb un increment interanual del 13,4%. Tant compradors com venedors es veuen obligats a fer mans i mànigues, uns per omplir el cistell i els altres per no repercutir preus.
Sobretot en fruta y verdura, quizá lo que más. Con el mismo dinero compras mucho menos.
Nosaltres no ho reflectim perquè el preu està com passa cada any pel mes de gener. Val? El que sí que se'ns encareix nosaltres els gastos nostres personals i degut a la venda mantenim els preus igual.
És divendres 13 de gener de 2023 i tenim més titulars. Més de 700.000 persones tenen una depressió diagnosticada a Catalunya i la gran majoria són dones. Sònia Kerr.
El 2021 es van diagnosticar un 3,5% de casos respecte del 2020. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn i el psiquiatre Joaquim Raduà ha assegurat a la xarxa que constitueix una pandèmia.
Realment considero que és una pandèmia i que molts cops no se li ha fet prou cas tenint en compte la importància que té, perquè la majoria de suïcidis són per depressió i cada any moren al món 800.000 persones, crec que són les estimacions, per suïcidi.
Més de 30 entitats se sumen a la manifestació en contra de la cimera hispanofrancesa de dijous vinent a Barcelona.
La convoquen l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, que fan una crida a la unitat de l'independentisme. A més, l'ANC demanen al president Aragonès que no hi assisteixi.
Demà fa 3 anys de l'explosió a l'empresa Iqoxe del polígon químic de Tarragona.
El sinistre va provocar 3 morts, però les causes encara no es coneixen. Sindicats i veïns han convocat concentracions de protesta, mentre que la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, assegura que s'han millorat els sistemes de seguretat.
Estem més protegits que no pas en aquella data fatídica de l'accident.
Pel que fa a cultura, els teatrets d'Osona enceten nova programació i ho fan amb la novetat del 3+1.
Que implica oferir una entrada gratuïta als espectadors que visiten al llarg de la temporada les 3 sales de Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Tona.
Pel que fa als esports, les eleccions a la Federació Catalana de Futbol s'hauran de repetir, Eduard Cabrem.
El Tribunal Català de l'Esport ha resolt favorablement el recurs presentat pel candidat Àlex Talavera i n'ha ordenat la repetició. L'actual president Joan Soteras assegura que la sentència és una cacicada.
Fem també un cop d'ull al temps de cara a les properes hores, també pel cap de setmana, venen canvis de temps i justament avui s'ha desactivat l'alerta per contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, el sol ja va sent present a molts punts del país, tot i que han anat creuant aquests núvols al llarg del matí, fins i tot han deixat alguna precipitació feble cap al terç nord a primeres hores del matí, i ara tan sols queden algunes restes de núvols estrats baixos cap al nord de la depressió central, però en qualsevol cas mantindrem una tarda de temps força agradable i amb una temperatura que també es mantindrà suau, especialment a punts del litoral i prelitoral, on ara mateix tenim valors de 15 a 17 graus. Una tarda que es presenta tranquil·la, de cara a demà també mantindrem un temps molt estable i a l'espera dels canvis que ja arribaran de cara a diumenge, sobretot a punts de les comarques gironines, i també cap a la cara nord del Pirineu de cara a la tarda amb aquesta precipitació que ens ha d'arribar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so tenim l'Ignasi Rodríguez, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La inflació cau per 5è mes consecutiu al desembre i el 2022 s'ha tancat al 5,2% a Catalunya. És l'índex més baix des d'octubre del 2021 i suposa una caiguda d'un punt respecte del novembre. La baixada de preu dels carburants i de l'energia en són els principals responsables, ja que els aliments continuen disparats amb un increment interanual del 13,4%, sobretot el sucre, la llet, l'oli i els greixos. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El descens de l'IPC fins al 5,2% ha estat influït per la reducció de preus dels carburants i l'energia, que han caigut un 10% al desembre en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha repuntat fins al 6,4% a Catalunya, 3 dècimes més en comparació amb el novembre i s'ha situat com el valor més alt del 2022. Un aspecte negatiu sobre el que cal actuar, segons el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera.
Una situació complexa que reclama són mesures urgents, primer de tot en l'àmbit del control de preus, en segon lloc per agilitzar i dinamitzar una negociació col·lectiva que està bloquejada per part de la patronal i en tercer lloc per ampliar l'escut social i ajudar a totes aquelles persones que estan patint una situació d'immensa precarietat.
Però els preus dels aliments ha continuat disparat amb un increment del 13,4% respecte a fa un any. Cal tenir en compte que encara no s'inclou la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol i, per exemple, el sucre ha pujat al 51%, la llet al 36% i l'oli al 34%.
Volem saber com veuen la situació tant venedors com compradors. Hem passat per un mercat de Barcelona, el de Felip II, per saber si han notat alguna reducció en el producte fresc, especialment després de les rebaixes de l'IVA impulsades pel govern central. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El mercat de Felip II a la Sagrera és ple com cada divendres, però la mitjana d'edat dels clients i el fet que ja comença a haver unes quantes parades tancades fa pensar que no passa el seu millor moment. Entre les compradores, majoria dones, l'esperit era de resignació. Cal ajustar el moneder a l'increment de preus i per ara la rebaixa de l'IVA no es nota gaire.
Sobretot en fruta y verdura, quizá lo que más. Con el mismo dinero compras mucho menos.
Sí, 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 que l'he notat bastant en tots els preus, en tot arreu. Home, m'afecta la butxaca. M'afecta la butxaca, però bueno, anem aguantant com podem.
Jo veig que està tot molt car. Des del peix, el pollastre, la verdura, tot, molt. Els ous, tot, ha pujat moltíssim.
Altres productes, com la carn o el peix, no han vist el seu IVA rebaixat, un fet que a la Carme, peixatera, l'afecta directament.
Nosaltres no reflectim perquè el preu està com passa cada any pel mes de gener. Val? El que sí que se'ns encareix nosaltres els gastos nostres personals i degut a la venda mantenim els preus igual. Nosaltres deixem de guanyar moltíssim. Jo fa temps que per treure'm un sou m'està costant moltíssim.
Tot i això, moltes de les compradores confien que l'increment de les pensions les ajudarà a continuar omplint el cistell.
Més de 700.000 persones tenen una depressió diagnosticada a Catalunya i la gran majoria són dones. La sanitat pública va detectar l'any 2021 un 3,5% més de casos respecte del 2020, l'any d'inici de la pandèmia. Són dades del Departament de Salut que s'han fet públiques avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn. Afecta més de 300 milions de persones a tot el món i constitueix la primera causa de discapacitat. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. A Catalunya hi ha 505.000 dones diagnosticades de depressió amb una edat mitjana de 56 anys, mentre que en els homes la xifra baixa a 211.000 amb una edat mitjana de 61. El psiquiatre i investigador sobre depressió Joaquim Raduà, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer de l'Hospital Clínic, no ha dubtat a considerar una pandèmia aquesta patologia, segurament accentuada per la crisi global del coronavirus, i reclama més recursos per poder combatre-la. Ho ha dit avui a la xarxa.
Realment considero que és una pandèmia i que molts cops no se li ha fet prou cas, tenint en compte la importància que té, perquè només cal veure, la majoria de suïcidis són per depressió i cada any moren al món 800.000 persones, crec que són les estimacions, per suïcidi, no? Que s'hauria de considerar, vull dir, per exemple, a Espanya són més de 10 persones al dia. Si això fos un altre tipus de malaltia, segurament hi estaríem dedicant molt més recursos, tant d'investigació com d'assistència, no? S'ha de conscienciar i dedicar-hi més per prevenir aquestes morts per aquesta malaltia.
Justament, segons l'enquesta de salut de Catalunya del 2021, que s'ha conegut avui, una de cada 10 persones de 15 anys o més diu tenir depressió a Catalunya.
Davant d'aquesta situació, des de l'Hospital de Sabadell alertant de la manca de professionals especialitzats. Avui ha passat pels micròfons de Ràdio Sabadell el cap del Servei de Salut Mental de l'Hospital, Diego Palau. Ens ho amplia Karen Madrid Ribas.
Per Palau, el problema es troba en la formació.
Un dels problemes a l'origen és que el número de places de PIR, de formació de psicòlegs especialistes, és encara insuficient. No? Nosaltres, al Taulí, vam començar formant un a l'any, ara formem dos, i hem demanat formar tres a l'any, perquè tenim consciència d'aquesta mancança de professional, però és veritat que no hi arribem.
Tot i això, Palau admet que la incorporació de 400 psicòlegs a l'atenció primària del conjunt de Catalunya com a referents emocionals poden contribuir a donar solució als casos menys greus i a prevenir depressions.
Seguim parlant de la salut, ja que aquest matí ha arrencat la marató de donants de sang, que vol superar les 10.000 donacions en una setmana. L'objectiu és disposar de sang per 8 dies. Enguany, la campanya gira entorn dels àudios de WhatsApp i la força que aquests tenen per animar més persones a apuntar-se a la donació. 21 Ràdio, Roger Martí.
La campanya per donar sang començarà al Centre Cívic de Tortosa dissabte al matí i la mateixa tarda passarà per Deltebre. La pròxima setmana, la campanya anirà en posta el dimecres i dijous tornarà a Tortosa, concretament a l'Hospital Verge de la Cinta. Núria Vilanova és coordinadora del Banc de Sang i Teixits.
Després de Nadal ens relaxem, en festes no anem a donar sang, i anem molt poc, hi ha una davallada d'un 20-30% i aquest any ha passat el mateix, no, que cada any. I tenim les reserves a 4 dies, quan per estar tranquils ens agrada estar entre 8 i 10 dies, i aquesta campanya, aquesta marató de Catalunya ens anirà molt bé per poder incrementar aquestes reserves.
El Banc de Sang i Teixits s'ha marcat com a objectiu arribar a les 10.000 donacions en una setmana al conjunt de Catalunya. En aquests moments poden cobrir transfusions per 4 dies, quan normalment hi ha reserves per 8 dies.
Més de 30 entitats s'han sumat a la manifestació en contra de la cimera hispanofrancesa de dijous vinent a Barcelona. La convoquen l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, que consideren la trobada una provocació i fan una crida a la unitat de l'independentisme. A més, l'ANC demana al president aragonès que no hi assisteixi. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Els convocants han insistit en la necessitat de la unitat de l'independentisme i evitar d'aquesta manera que repeteixin incidents anteriors, quan militants de Junts van escridassar representants d'Esquerra, com va ser el cas de l'expresident del Parlament, Carme Forcadell. És per això que han consensuat un lema, aquí no s'ha acabat res, que té un destinatari clar. S'hi ha referit al president d'Òmnium, Xavier Antic.
Volem dir-li al president del govern espanyol que li quedi ben clar. Senyor Sánchez, sí que passa, aquí no s'ha acabat res.
Però l'Assemblea Nacional ha obert en nom propi una bretxa a la crítica de part de l'independentisme a l'assistència de Pere Aragonès a la cimera. La presidenta de l'entitat és Dolors Feliu.
Considerem absolutament contradictòria la posició del govern d'anar a la cimera i al mateix temps voler expressar disconformitat participant en la manifestació. Entenem que això és una falta de congruència i demanem congruència en el govern.
A més d'Òmnium, l'ANC o el Consell de la República convoquen la concentració de protesta, l'AMI o els sindicats USTEC i la Intersindical.
I seguim en clau política, ja que el president Pere Aragonès i el cap de l'oposició, Salvador Illa, es reuniran com més aviat millor per intentar desencallar les negociacions de pressupostos.
Aquest matí, Aragonès i Illa han mantingut una trucada telefònica després que ahir al vespre el president català es posés en contacte amb el líder socialista per proposar-li una trobada. Ara els dos equips estan buscant una data. La portaveu del PSC, Alicia Romero, ha dit que espera que Aragonès pugui posar solucions a la reunió amb Illa.
És important, o està bé, que diguéssim que el president hagi fet aquest gest, que vulgui trobar-se, i bé, doncs espero que serveixi per acostar posicions i esperem que tingui la capacitat de decidir i de posar sobre la taula doncs, algunes solucions perquè puguem continuar negociant i, per tant, es pugui arribar a aquest acord de pressupost.
Fons de la presidència asseguren que han ofert tota la disponibilitat perquè la reunió es pugui produir en les properes hores.
Notícies en xarxa.
Ens situem ara a Tarragona, ja que 3 anys després de l'explosió a Iqoxe, en què van morir 2 treballadors i un veí de Torreforta, encara no es coneixen les causes de l'accident a la petroquímica. La via judicial segueix el seu lent curs per buscar responsabilitats del pitjor sinistre a la química de Tarragona. S'han convocat concentracions avui i demà. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El 14 de gener de 2020, a les 6:41 de la tarda, explotava el reactor d'Iqoxe. Tarragona Ràdio obria antena i s'escoltaven els primers testimonis.
He vist una gran flamarada i una explosió molt forta.
Va ser el dia que va fallar la comunicació d'emergències. S'han implantat mesures des d'aleshores, com explica la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
Estem més protegits que no pas en aquella data fatídica de l'accident.
Des de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, el seu president, Ignasi Canyagueral, assumeix que van fallar els elements de protecció i que es va trencar certa complicitat amb els veïns.
Una de les coses que vam perdre va ser, fa 3 anys, una mica la llicència social per operar, no?
Aquesta tarda es concentren sindicats i veïns a Torreforta, al barri on va morir un veí per l'ona expansiva. Altres 2 treballadors d'Icoxe van perdre la vida en l'accident. José Martín Carrasco, de la Federació d'Associacions de Veïns, demana reconeixement per les víctimes.
Nosotros como movimiento vecinal sí que estamos reivindicando y queremos que esta memoria no se nos olvide.
Demà, aniversari de l'accident, concentració a 12:45 dels veïns de Bonavista.
És gairebé 3:15. El govern impulsarà 312 mesures fins al 2030 per prevenir el canvi climàtic i fer front als seus efectes. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, destaca que cal començar a actuar ja per evitar que el territori sigui vulnerable. Ho ha dit des del Pont del Petroli de Badalona, afectat justament pel temporal Glòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
El Departament d'Acció Climàtica ha escollit el litoral badaloní per presentar les 312 mesures que tenen per objectiu facilitar l'adaptació dels entorns naturals, les activitats socioeconòmiques i el territori als nous escenaris climàtics. El gruix de les mesures, 187, seran per àmbits socioeconòmics, 76 per sistemes naturals i 49 pels territoris. A més, han assegurat que elaboraran una cartografia detallada dels punts del territori català que estan més exposats a aquests efectes del canvi climàtic i un d'ells és al litoral badaloní. Escoltem la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Aquesta mateixa platja que entre l'any 1990 i l'any 2050 haurà sacrificat més de 20 metres d'amplada com a conseqüència de l'augment de 3,3 centímetres del nivell del mar cada decenni.
Per adaptar Catalunya al canvi climàtic han anunciat diferents subvencions com 40 milions pels ens locals, 15 per empreses i 14 per a centres de recerca.
Tots els bars i restaurants de la ciutat de Barcelona que fan repartiment a domicili hauran de demanar un permís per fer aquesta activitat i, a més, disposar d'un espai a l'interior per repartidors i també per les bicicletes, si tenen més de 200 metres quadrats. Aquesta és una de les principals novetats del pla d'usos que regularà aquesta activitat i que també prohibirà definitivament les macrocuines i els supermercats fantasmes. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El nou pla d'usos que l'Ajuntament de Barcelona aprovarà al proper plenari només permetrà que hi hagi macrocuines al polígon de la Zona Franca, a l'Esborrany, que es va presentar fa prop d'un any, s'obria la porta per metre'n també el Bon Pastor i el 22 Arroba. A més, obligarà la vintena de supermercats fantasma que hi ha actualment i que només fan repartiment a domicili a cessar aquesta activitat. A partir d'ara hauran de triar entre passar a ser súpers normals, oberts al públic o magatzems. I pel que fa als bars i restaurants que disposen de servei de repartiment a domicili, a banda de notificar que fan aquesta activitat, hauran de tenir un mínim d'un 40% del seu espai per a ús públic per evitar bars o restaurants fantasmes que només serveixen menjar a domicili i també reservar un espai al seu interior pels repartidors i les seves bicicletes si tenen més de 200 metres quadrats. Janet Sanz és la segona tinenta d'alcaldia.
Facilitant el repartiment a domicili, garantint els drets dels treballadors, a tothom, però sobretot als grans, que incorporin també l'espai necessari perquè aquestes bicicletes que es concentren no és una bicicleta en un moment puntual o dues. Estem dient que hi han concentracions de més de 5, 6, 7, 8, 10 bicicletes en un espai, en un carrer normal de la ciutat de Barcelona.
Els bars i restaurants més petits de 200 metres quadrats hauran de permetre, això sí, que els riders puguin accedir als lavabos del local.
Canviem de capital. Mig centenar de persones s'han concentrat davant dels jutjats de Lleida per donar suport a Miquel Pueyo i Toni Postius. Tant el paer en cap com el tinent d'alcalde estaven citats a declarar avui a causa d'una querella per suposada prevaricació interposada per la promotora del parc comercial de Torresalses, Promenat Lleida. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Tant Pueyo com Postius s'han mostrat emocionats i han agraït el caliu de la rebuda entre aplaudiments a 9:15. Ja a la sortida, el paent cap Miquel Pueyo ha volgut manifestar la seva tranquil·litat i satisfacció amb les declaracions fetes a l'audiència i ha recordat quin és el model comercial que considera que ha de tenir la ciutat de Lleida. També ha aprofitat per dedicar unes paraules als presents a primera hora del matí.
Vull agrair el suport rebut de companys, companyes de partit o no de partit, de comerciants i de ciutadans i ciutadanes que ens han vingut a acompanyar. El nostre model comercial és el que promou el model local integrat en la trama urbana i no el dels parcs comercials situats a l'exterior de la ciutat.
També ha agraït el suport en la rebuda del tinent d'alcalde Toni Postius, que un cop fetes les declaracions ha dit que no els atemoriran i s'ha mostrat convençut amb el full de ruta de l'Ajuntament de Lleida sobre aquest àmbit.
Passem també per les comarques gironines. Dilluns es posarà en marxa la nova línia de bus L5 que unirà Figueres i Vilafant, una connexió molt demandada a la comarca que posarà fi a la reivindicació històrica de Vilafant de poder connectar els seus 3 nuclis de població. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El conseller de Territori, Juli Fernández, ha destacat durant la presentació de la línia que aquest bus, a més, és pioner, ja que és un vehicle híbrid.
Perquè, si voleu una mica més d'orgull encara, és dels primers autobusos interurbans híbrids que circulen a Catalunya.
Una nova línia de bus molt necessària per Vilafant, ja que no hi havia cap connexió amb transport públic entre els seus tres nuclis. Des del 2012 que s'ha negociat per aconseguir aquesta nova línia. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.
Que es havia de resoldre per molts motius. Primer, perquè nosaltres teníem una quantitat de població, de ciutadans i ciutadanes que estaven exclosos d'un servei tan bàsic i elemental en el segle XXI com és el transport urbà.
Els bitllets d'aquesta nova línia que operarà TEISA seran integrats i permetran la connexió amb altres busos interurbans i amb la L2, que fins ara només connectava dos dels nuclis de Vilafant.
I la Generalitat ha presentat al sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre les noves línies d'ajuts de l'estratègia alimentària. Estan dotades amb 10 milions d'euros i tenen per objectiu transformar el sector perquè sigui més sostenible en els àmbits mediambiental, econòmic i social. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El govern català vol transformar el sector agroalimentari del país amb la finalitat de produir aliments més saludables, accessibles i de qualitat reconeguts per les persones consumidores. Per això ha obert nou línies d'ajuts dotades amb 10 milions d'euros. El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, explica a quin tipus d'accions van adreçades.
Són unes línies ambicioses. Són nou línies d'ajut que van des de calcular les petjades ambientals dels productes per a veure la seva sostenibilitat, fer obradors compartits, fer escorxadors mòbils, fer projectes transformadors que arrelen la gent al territori, lluita contra el malbaratament, empoderament de les dones, relleu generacional en gremis artesanals com pastissers, flequers.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que ha presentat aquestes línies d'ajuts avui al sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre, té previst ampliar la dotació econòmica en properes convocatòries.
És moment per la cultura. Els teatrets d'Osona enceten la nova programació aquest cap de setmana. Enguany la temporada s'inicia amb una novetat, la iniciativa 3+1, per la qual oferiran entrades gratuïtes als espectadors que visitin les tres sales participants, a Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Tona. El nou FM, Sergi Vives.
L'alcalde de Tona, Amadeu Lleopard, ha destacat que el programa fomenta les arts escèniques de proximitat.
Aquest primer trimestre del 2023 ens dedicarem a un cicle que ja l'any passat es va tenir en compte, que és el que en diem de quilòmetre zero, espectacles des de la proximitat.
Com a novetat d'enguany es posa en marxa la iniciativa Teatrets d'Osona 3+1, a través de la qual s'oferirà una entrada gratuïta als espectadors que visitin les tres sales en el transcurs de la temporada. Ho explica la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit, Anna Jiménez.
Això és una cosa que ens sembla que fomenta també que la gent vagi al teatre, els públics es moguin entre municipis, també ens interessa, no?, que visitin les diferents sales i, per tant, doncs, ho volem potenciar a partir d'aquesta promoció que posarem en marxa en breu.
L'espectacle familiar Sopa de Pedres de la companyia Engruna Teatre obrirà aquest diumenge a Sant Hipòlit la programació, que fins a finals de març compta amb una quinzena de propostes.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Les eleccions a la Federació Catalana de Futbol s'hauran de repetir. El Tribunal Català de l'Esport ha resolt favorablement el recurs presentat pel candidat Àlex Talavera i ha ordenat la repetició dels comicis. L'actual president, Joan Soteras, ha valorat la sentència com una cacicada, assegurant que recorrerà la mateixa. El passat 22 de maig, Joan Soteras reeditava el mandat al capdavant de la Federació per un estret marge de 26 vots. Ara, el Tribunal considera nuls 175 d'aquests vots que fan que s'hagin de repetir les eleccions en el termini d'un mes des de la notificació d'aquesta resolució. Joan Soteras s'ha mostrat indignat i espera que la Fiscalia atengui els seus requeriments. Assegura al president que hi ha hagut manipulació jurídica i ingerències polítiques.
Bueno, doncs és una verdadera cacicada. Ingerència política i manipulació d'aquest tribunal. Tots sabem que hi ha uns àudios que ho demostren, que estan depositats a Fiscalia i que espero i desitjo que Fiscalia entri aviat i demostri el que estem dient i estem denunciant. Els únics que han fet irregularitats han sigut els altres candidats. Tots sabem qui són i són experts en irregularitats.
Al seu torn, el candidat que va impugnar Àlex Talavera celebra la decisió del Tribunal Català de l'Esport i insta a Soteras a no tornar-se a presentar.
S'ha fet justícia i s'ha demostrat que la interpretació de la Federació Catalana respecte a la normativa a aplicar hauria sigut equivocada i interessada. I, degut als fets tan greus succeïts, el senyor Soteras no hauria de presentar-se.
Canviant futbol, el Barça disputarà aquest diumenge la final de la Supercopa davant del Real Madrid, i és que els de Xavi Hernández van patir per eliminar el Betis, va ser a la tanda de penals, i gràcies a dues aturades del porter Marc-André Ter Stegen i l'eficàcia també des dels 11 metres dels blaugranes. El temps reglamentari havia acabat amb empat a 2. Dembélé i De Jong van acabar el partit tocats i són dubte per la final d'aquest diumenge. I en bàsquet, a l'Eurolliga masculina, el Barça rep a partir de 8:45 al Palau Blaugrana el vigent campió de la competició, el vigent campió d'Europa. L'Efes d'Istanbul, Saruna Jasek i Vicius, valora el partit.
Bien, yo creo que estos tipos de partidos son que jugadores están contentos a jugar. Yo creo que no debería faltar motivación. Bueno, enfrentamos a campeón de Europa y nuestra casa, y yo creo que con mucha ilusión, ¿no? Y deberemos hacer buen partido.
També en bàsquet, Tyson Pérez deixa de ser jugador del Baxi Manresa. L'ala pivot dominicà, que arribava aquest agost al Nou Congost, ha disputat 16 partits en l'equip del Bages. El dominicà seguirà la seva carrera a la Lliga Espanyola, però al Betis. I a l'Alep Or, el Força Lleida visita aquest vespre a partir de les 9 la pista del Juriasti, que és el cué de la categoria. Escoltem Gerard Encuentra.
Aquí això és l'Alep, no n'hi ha ni un de fàcil. Ens exigiran moltíssim i nosaltres ara estem en una situació pues, privilegiada, i si volem continuar estant allí, està clar que hem d'intentar sumar partits a fora de casa, no?
I aquest vespre torna a la competició pel CAC 7 Balonmano Granollers. Parlem d'handbol. Serà al Palau davant l'aula Valladolid, un partit que començarà a les 8 del vespre. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa debuta avui aquesta nit a 9:45 a l'Eurocup femenina de waterpolo, que és la segona competició continental. Les vallesanes disputen la fase de grups, que es disputa que juga a Passos de Ferreira, a Portugal. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova a Ryan i Charles. Un particular inventor que viu aïllat de tot fabrica un robot perquè li faci companyia. També s'estrena El suplente, un film argentí protagonitzat per un mestre que comença a treballar a un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. I Eduardo Casanova presenta un film inclassificable que ja ha aconseguit molt bones crítiques, La Piedad.
Me llamo Brian. Esta es mi infame despensa de los inventos. En realidad es un establo. Las cosas estaban un poco patas arriba en mi vida. Estaba muy depre. ¡Ah! Porras fritas. Y me puse a hacer cosas.
Brian i Charles arrenca amb en Brian, un particular inventor que viu aïllat de tot i tothom, submergit en una profunda depressió. És hivern i no té ningú amb qui parlar. Llavors, fa allò que qualsevol persona amb seny faria si es trobés en una situació tan melancòlica. Construeix un robot.
Hay un mundo enorme ahí fuera. Un mundo grande, pernicioso.
Dios mío.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Son pájaros.
Muy
pernicioso.
¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura?
Para nada.
Para tirarse a dormir. ¿Leíste El Facundo de Sarmiento?
Sí, claro. Civilización y barbarie.
Bienvenido a la barbarie.
El protagonista de El suplente és en Lucio, un professor de lletres a la Universitat de Buenos Aires. La vida acadèmica ja no el motiva i vol que els seus coneixements puguin marcar la diferència. Així que comença a ensenyar un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. Necessitarà tot el seu enginy per tirar endavant les classes i, a la vegada, creuarà tots els límits i prejudicis per intentar salvar un dels seus alumnes de la persecució d'un narco.
¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo creo que vale la pena.
Ella es como el sol. Si te alejas demasiado, te congelas. Si te acercas demasiado, te abrasas.
El realitzador Eduardo Casanova dirigeix La Piedad. Àngela Molina interpreta la mare d'en Mateo. Tots dos viuen en un món de color rosa, un microcosmos amb ells com a únics habitants, fins que un dia a ell li diagnostiquen un càncer. Història d'amor incondicional, film de terror, melodrama malaltís amb matisos de thriller, tot plegat és La Piedad, una pel·lícula difícilment classificable.
Quiero ver a mi padre.
¿Dónde está tu madre?
Tiene cáncer.
Llamo Marta, pero si quieres me puedes llamar mamá.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La inflació torna a baixar al desembre, però això no es nota al mercat. La baixada de preu dels carburants i l'energia han fet disminuir els preus un punt al desembre i l'IPC tanca el 2022 al 5,2% a Catalunya. Però els aliments continuen pels núvols amb un increment interanual del 13,4%. Tant compradors com venedors es veuen obligats a fer mans i mànigues, uns per omplir el cistell i els altres per no repercutir preus.
Sobretot en fruta i verdura, quizá lo que más. Con el mismo dinero compras mucho menos.
Nosaltres no reflectim perquè el preu està com passa cada any pel mes de gener. Val? El que sí que se'ns encareix nosaltres els gastos nostres personals i degut a la venda mantenim els preus igual.
És divendres 13 de gener de 2023 i tenim més titulars. Més de 700.000 persones tenen una depressió diagnosticada a Catalunya i la gran majoria són dones. Sònia Kerr.
El 2021 es van diagnosticar un 3,5% més de casos respecte del 2020. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn i el psiquiatre Joaquim Raduà ha assegurat a la xarxa que constitueix una pandèmia.
Realment considero que és una pandèmia i que molts cops no se li ha fet prou cas tenint en compte la importància que té, perquè la majoria de suïcidis són per depressió i cada any moren al món 800.000 persones, crec que són les estimacions, per suïcidi.
Més de 30 entitats se sumen a la manifestació en contra de la cimera hispano-francesa de dijous vinent a Barcelona.
La convoquen l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, que fan una crida a la unitat de l'independentisme. A més, l'ANC demana al president aragonès que no hi assisteixi.
Demà fa 3 anys a l'explosió de l'empresa Iqoxe al polígon químic de Tarragona.
El sinistre va provocar 3 morts, però les causes encara no es coneixen. Sindicats i veïns han convocat concentracions de protesta, mentre que la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, assegura que s'han millorat els sistemes de seguretat.
Estem més protegits que no pas en aquella data fatídica de l'accident.
En cultura, els teatrets d'Osona enceten nova programació amb la novetat del 3+1.
Que implica oferir una entrada gratuïta als espectadors que visitin al llarg de la temporada les 3 sales de Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Tona.
Pel que fa als esports, les eleccions a la Federació Catalana de Futbol s'hauran de repetir. Eduard Cabré.
El Tribunal Català de l'Esport ha resolt favorablement el recurs presentat pel candidat Àlex Talavera i n'ha ordenat la repetició. L'actual president Joan Soteres assegura que la sentència és una cacicada.
També un cop d'ull el temps que ens espera de cara a les properes hores i el cap de setmana, justament avui que s'ha desactivat l'alerta per contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, el sol ja va sent present a molts punts del país, tot i que han anat creuant aquests núvols al llarg del matí, fins i tot han deixat alguna precipitació feble cap al Terç Nord a primeres hores del matí, i ara tan sols queden algunes restes de núvols estrats baixos cap al nord de la depressió central, però en qualsevol cas mantindrem una tarda de temps força agradable i amb una temperatura que també es mantindrà suau, especialment a punts del litoral i prelitoral, on ara mateix tenim valors de 15 a 17 graus. Una tarda que es presenta tranquil·la, de cara a demà també mantindrem un temps molt estable i a l'espera dels canvis que ja arribaran de cara a diumenge, sobretot a punts de les comarques gironines i també cap a la cara nord del Pirineu de cara a la tarda amb aquesta precipitació que ens ha d'arribar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ignasi Rodríguez, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La La inflació cau per cinquè mes consecutiu al desembre i el 2022 s'ha tancat al 5,2% a Catalunya. És l'índex més baix des d'octubre del 2021 i suposa una caiguda d'un punt respecte del novembre. La baixada de preu dels carburants i l'energia en són els principals responsables, ja que els aliments continuen disparats, amb un increment interanual del 13,4%, sobretot pel que fa al sucre, la llet, l'oli i els greixos. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El descens de l'IPC fins al 5,2% ha estat influït per la reducció de preus dels carburants i l'energia, que han caigut un 10% al desembre en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha repuntat fins al 6,4% a Catalunya, 3 dècimes més en comparació amb el novembre, i s'ha situat com el valor més alt del 2022. Un aspecte negatiu sobre el que cal actuar, segons el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera.
Una situació complexa que el que reclama són mesures urgents, primer de tot en l'àmbit del control de preus, en segon lloc per agilitzar i dinamitzar una negociació col·lectiva que està bloquejada per part de la patronal, i en tercer lloc per ampliar l'escut social i ajudar a totes aquelles persones que estan patint una situació d'immensa precarietat.
Però els preus dels aliments ha continuat disparat, amb un increment del 13,4% respecte a fa un any. Cal tenir en compte que encara no s'inclou la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol. I, per exemple, el sucre ha pujat al 51%, la llet al 36% i l'oli al 34%.
Davant d'aquestes dades, volem saber com veuen la situació tant venedors com compradors. Hem passat per un mercat de Barcelona, en concret el de Felip II, per saber si han notat alguna reducció en el producte fresc, especialment després de les rebaixes de l'IVA impulsades pel govern central. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El mercat de Felip II a la Sagrera és ple com cada divendres, però la mitjana d'edat dels clients i el fet que ja comença a haver unes quantes parades tancades fa pensar que no passa el seu millor moment. Entre les compradores, majoria dones, l'esperit era de resignació. Cal ajustar el moneder a l'increment de preus i, per ara, la rebaixa de l'IVA no es nota gaire.
Sobretot en fruta y verdura, quizá lo que más. Con el mismo dinero compras mucho menos.
Sí, que l'he notat bastant en tots els preus, en tot arreu. Home, m'afecta la butxaca. M'afecta la butxaca, però bueno, anem aguantant com podem.
Jo veig que està tot molt car, des del peix, el pollastre, la verdura, tot, molt. Els ous, tot, ha pujat moltíssim.
Altres productes, com la carn o el peix, no han vist el seu IVA rebaixat, un fet que a la Carme, peixatera, l'afecta directament.
Nosaltres no ho reflectim perquè el preu està com passa cada any pel mes de gener. Val? El que sí que se'ns encareix nosaltres els gastos nostres personals, i degut a la venda mantenim els preus igual. Nosaltres deixem de guanyar moltíssim. Jo fa temps que per treure'm un sou m'està costant moltíssim.
Tot i això, moltes de les compradores confien que l'increment de les pensions les ajudarà a continuar omplint el cistell.
Més de 700.000 persones tenen una depressió diagnosticada a Catalunya i la gran majoria són dones. La sanitat pública va detectar l'any 2021 un 3,5% més de casos respecte del 2020, l'any d'inici de la pandèmia. Són dades del Departament de Salut que s'han fet públiques avui coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn. Un trastorn, per cert, que afecta més de 300 milions de persones al món i que constitueix la primera causa de discapacitat. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. A Catalunya hi ha 505.000 dones diagnosticades de depressió amb una edat mitjana de 56 anys, mentre que en els homes la xifra baixa a 211.000 amb una edat mitjana de 61. El psiquiatre i investigador sobre depressió Joaquim Raduà, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer de l'Hospital Clínic, no ha dubtat a considerar una pandèmia aquesta patologia, segurament accentuada per la crisi global del coronavirus, i reclama més recursos per poder combatre-la. Ho ha dit avui a la xarxa.
Realment considero que és una pandèmia i que molts cops no se li ha fet prou cas, tenint en compte la importància que té, perquè només cal veure, la majoria de suïcidis són per depressió i cada any moren al món 800.000 persones, crec que són les estimacions, per suïcidi, no? Que s'hauria de considerar, vull dir, per exemple, a Espanya són més de 10 persones al dia. Si això fos un altre tipus de malaltia, segurament hi estaríem dedicant molt més recursos, tant d'investigació com d'assistència, no? S'ha de conscienciar i dedicar-hi més per prevenir aquestes morts per aquesta malaltia.
Justament, segons l'enquesta de salut de Catalunya del 2021, que s'ha conegut avui, una de cada 10 persones de 15 anys o més diu tenir depressió a Catalunya.
En un dia com avui també volem donar veu als pacients. Ricard Danó és santcugatenc i té depressió diagnosticada des de l'any 2013. Arran del seu cas, ha impulsat una associació per ajudar d'altres malalts a través de grups d'ajuda mútua. Cugat Mèdia, Arnau Martínez.
Arran d'una malaltia que va patir el seu soci, va començar a sentir molta angoixa fins al punt d'infligir-se autolesions i cometre dos intents de suïcidi. Així va començar el seu periple amb els hospitals, els metges i la medicació. Escoltem-lo.
Un exemple molt atroç de la depressió és que tu estiguis estirat al llit, a la tauleta tinguis una ampolla d'aigua i no siguis capaç d'agafar-la per beure. I això passa. No tens ganes ni d'estirar el braç. La depressió és fotuda.
Una experiència que després de 10 anys considera que l'ha ensenyat a viure. Actualment, Ricard Danó és el president de SADEGAM, una associació per a la superació de l'ansietat i la depressió mitjançant grups d'ajuda mútua que es reuneix periòdicament a Sant Cugat.
I no deixem de parlar de la salut, ja que aquest matí ha arrencat la marató de donants de sang, que vol superar les 10.000 donacions en una setmana. L'objectiu és disposar de sang per 8 dies. A Terrassa es volen aconseguir mig miler de donacions, per exemple. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
L'Imma Salguero té una anèmia crònica i necessita una transfusió de sang al mes des que era molt petita. És una de les receptores del Banc de Sang i Teixits Mutua Terrassa. El seu marit es va fer donant quan la va conèixer sensibilitzat per la seva malaltia. Els seus testimonis són les dues cares d'una mateixa moneda. Escoltem Imma Salguero i Jordi Robledo.
Però no cal tenir una malaltia d'aquest tipus per necessitar sang. Tu pots tenir una accident de trànsit o un tractament d'un altre tipus i necessitar transfusions.
Una cosa que no ho penses, sinó toca de prop.
Aquests missatges i els de moltes altres persones famoses i anònimes són els protagonistes de la Marató de Donants de Sang de Catalunya 2023, que porta per lema Donar sang sona bé i que està operativa des d'aquest divendres 13 fins al 20 de gener. Se celebra després de les festes de Nadal per recuperar les reserves.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. Més de 30 entitats s'han sumat a la manifestació en contra de la cimera hispano-francesa de dijous vinent a Barcelona. La convoquen l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, que consideren la trobada una provocació i fan una crida a la unitat de l'independentisme. A més, l'ANC demana al president aragonès que no hi assisteixi. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els convocants han insistit en la necessitat de la unitat de l'independentisme i evitar d'aquesta manera que es repeteixin incidents anteriors quan militants de Junts van escrides a representants d'Esquerra, com va ser l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. És per això que han consensuat un lema, aquí no s'ha acabat res, que té un destinatari clar. S'hi ha referit al president d'Òmnium, Xavier Antich.
Volem dir-li al president del govern espanyol que li quedi ben clar. Senyor Sánchez, sí que passa, aquí no s'ha acabat res.
Però l'Assemblea Nacional ha obert una bretxa en nom propi, la crítica de part de l'independentisme a l'assistència de Pere Aragonès a la cimera. La presidenta de l'entitat és Dolors Feliu.
Considerem absolutament contradictòria la posició del govern d'anar a la cimera i al mateix temps voler expressar disconformitat participant a la manifestació. Entenem que això és una falta de congruència i demanem congruència en el govern.
A més d'Òmnium, l'ANC o el Consell de la República convoquen aquesta concentració de protesta l'AMI i els sindicats USTEC i la Intersindical.
Seguim parlant de política, ja que el president Pere Aragonès i el cap de l'oposició, Salvador Illa, reuniran com més aviat millor per intentar desencallar les negociacions de pressupostos.
Aquest matí, Aragonès i Illa han mantingut una trucada telefònica després que ahir al vespre el president català es posés en contacte amb el líder socialista per proposar-li una trobada. Ara els dos equips estan buscant una data. La portaveu del PSC, Alicia Romero, ha dit que espera que Aragonès pugui posar solucions a la reunió amb Illa.
És important, o està bé, que diguéssim que el president hagi fet aquest gest, que vulgui trobar-se, i bé, doncs espero que serveixi per acostar posicions i esperem que tingui la capacitat de decidir i de posar sobre la taula doncs, algunes solucions perquè puguem continuar negociant i, per tant, es pugui arribar a aquest acord de pressupost.
Fons de la presidència asseguren que han ofert tota la disponibilitat perquè la reunió es pugui produir en les properes hores.
Ens situem ara a Tarragona, ja que 3 anys després de l'explosió a Iqoxe, en què van morir 2 treballadors i un veí de Torreforta, encara no es coneixen les causes de l'accident. La via judicial segueix el seu lent curs per buscar responsabilitats en el pitjor sinistre registrat mai a la química de Tarragona. S'han convocat concentracions avui i demà, tant per part de veïns com per sindicats. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El 14 de gener de 2020, a les 6 i 41 minuts de la tarda, explotava el reactor d'Iqoxe. Tarragona Ràdio obria antena i s'escoltaven els primers testimonis.
He vist una gran flamarada i una explosió molt forta.
Va ser el dia que va fallar la comunicació d'emergències. S'han implantat mesures des d'aleshores, com explica la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
Estem més protegits que no pas en aquella data fatídica de l'accident.
Des de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, el seu president, Ignasi Canyagueral, assumeix que van fallar els elements de protecció i que es va trencar certa complicitat amb els veïns.
Una de les coses que vam perdre va ser, fa 3 anys, una mica la llicència social per operar. No?
Aquesta tarda es concentren sindicats i veïns a Torreforta, al barri on va morir un veí per l'ona expansiva. Altres 2 treballadors d'Iqoxe van perdre la vida en l'accident. José Martín Carrasco, de la Federació d'Associacions de Veïns, demana reconeixement per les víctimes.
Nosotros como movimiento vecinal sí que estamos reivindicando y queremos que esta memoria no se nos olvide.
Demà, aniversari de l'accident, concentració a 12:45 dels veïns de Bonavista.
Són 3:45. Gràcies, Teresa Ortega, des de Tarragona Ràdio. I seguim amb més titulars del dia. El govern impulsarà fins a 312 mesures de cara al 2030 per prevenir el canvi climàtic i fer front als seus efectes. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, destaca que cal començar a actuar ja per evitar que el territori sigui vulnerable. I ho ha dit precisament des del Pont del Petroli de Badalona, afectat pel temporal Glòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
El Departament d'Acció Climàtica ha escollit el litoral badaloní per presentar les 312 mesures que tenen per objectiu facilitar l'adaptació dels entorns naturals, les activitats socioeconòmiques i el territori als nous escenaris climàtics. El gruix de les mesures, 187, seran per àmbits socioeconòmics, 76 per sistemes naturals i 49 pels territoris. A més, han assegurat que elaboraran una cartografia detallada dels punts del territori català que estan més exposats a aquests efectes del canvi climàtic i un d'ells és el litoral badaloní. Escoltem la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Aquesta mateixa platja que entre l'any 1990 i l'any 2050 haurà sacrificat més de 20 metres d'amplada com a conseqüència de l'augment de 3,3 centímetres del nivell del mar cada decenni.
Per adaptar Catalunya al canvi climàtic han anunciat diferents subvencions com 40 milions pels ens locals, 15 per empreses i 14 per a centres de recerca.
Tots els bars i restaurants de la ciutat de Barcelona que fan repartiment a domicili hauran de demanar un permís i disposar d'un espai a l'interior per repartidors i per bicicletes si tenen més de 200 metres quadrats. Aquesta és una de les novetats, pionera, per cert, en aquest cas, del pla d'usos que regularà aquesta activitat a la capital catalana i que també prohibirà definitivament les macrocuines i els supermercats fantasma. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El nou pla d'usos que l'Ajuntament de Barcelona aprovarà al proper plenari només permetrà que hi hagi macrocuines al polígon de la Zona Franca. A l'esborrany que es va presentar fa prop d'un any, s'obria la porta per permetre'n també el Bon Pastor i el 22 Arroba. A més, obligarà la vintena de supermercats fantasma que hi ha actualment i que només fan repartiment a domicili a cessar aquesta activitat. A partir d'ara hauran de triar entre passar a ser supers normals, oberts al públic o magatzems. I pel que fa als bars i restaurants que disposen de servei de repartiment a domicili, a banda de notificar que fan aquesta activitat, hauran de tenir un mínim d'un 40% del seu espai per a ús públic per evitar bars o restaurants fantasmes que només serveixen menjar a domicili i també reservar un espai al seu interior pels repartidors i les seves bicicletes si tenen més de 200 metres quadrats. Janet Sanz és la segona tinenta d'alcaldia.
Facilitant el repartiment a domicili, garantint els drets als treballadors, a tothom, però sobretot als grans, que incorporin també l'espai necessari perquè aquestes bicicletes que es concentren no és una bicicleta en un moment puntual o dues. Estem dient que hi han concentracions de més de 5, 6, 7, 8, 10 bicicletes en un espai, en un carrer normal de la ciutat de Barcelona.
Els bars i restaurants més petits de 200 metres quadrats hauran de permetre, això sí, que els riders puguin accedir als lavabos del local.
Canviem de capital. Mig centenar de persones s'han concentrat davant dels jutjats de Lleida aquest matí per donar suport a Miquel Pueyo i Toni Postius. Tant el paio en cap com el tinent d'alcalde estaven citats a declarar a causa d'una querella per suposada prevaricació que ha interposat la promotora del parc comercial de Torres Salses, Promenat Lleida. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Tant Puelló com Postiu s'han mostrat emocionats i han agraït el caliu de la rebuda entre aplaudiments a 9:15. Ja a la sortida, el paent cap Miquel Puelló ha volgut manifestar la seva tranquil·litat i satisfacció amb les declaracions fetes a l'audiència i ha recordat quin és el model comercial que considera que ha de tenir la ciutat de Lleida. També ha aprofitat per dedicar unes paraules als presents a primera hora del matí.
Vull agrair el suport rebut de companys i companyes de partit o no de partit, de comerciants i de ciutadans i ciutadanes que ens han vingut a acompanyar. El nostre model comercial és el que promou el model local integrat en la trama urbana i no el dels parcs comercials situats a l'exterior de la ciutat.
També ha agraït el suport en la rebuda del tinent d'alcalde Toni Postius, que un cop fetes les declaracions ha dit que no els atemoriran i s'ha mostrat convençut amb el full de ruta de l'Ajuntament de Lleida sobre aquest àmbit.
Repassem altres notícies destacades del dia. Shakir El Homrani deixa l'acta de diputat per reincorporar-se a la seva feina al món privat.
La renúncia formal a l'acta del Parlament s'ha registrat avui mateix. Tot i que s'allunyi de l'esfera política, El Homrani mantindrà les funcions a l'executiva d'Esquerra Republicana.
L'Ajuntament de Barcelona aprova el decret que regula i ordena els usos esportius a les platges.
La normativa ha d'endreçar la pràctica del surf, el surf de rem o el de vela, així com les activitats esportives organitzades per tercers, les activitats lliures no organitzades i la pesca que es fa a sorra i espigons. El decret estableix requisits i limitacions en funció del període de l'any. Així, per exemple, estableix que està permès a la pràctica del surf, el windsurf i el surf de rem en situació de prealerta i alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal.
Renfe ha expedit prop de 300.000 abonaments gratuïts per viatjar amb Rodalies fins al 30 d'abril.
A més dels abonaments gratuïts per a clients recurrents, Renfe ha venut també prop de 2.500 títols amb descomptes del 50% davant per utilitzar els serveis de mitja distància d'alta velocitat.
I demostren que el jaciment de la Balma de la Griera de Calafell, al Baix Penedès, va ser ocupat durant més de 100.000 anys pels neandertals.
Ha estat en l'última campanya arqueològica en què s'han recuperat més de 1.500 restes. En aquesta campanya també s'han constatat l'existència de dos nous nivells arqueològics d'una antiguitat encara superior.
És moment per la cultura. Els teatrets d'Osona enceten la nova programació aquest cap de setmana i enguany la temporada comença amb una novetat. Es tracta de la iniciativa 3+1, per la qual s'oferiran entrades gratuïtes als espectadors que visitin les tres sales participants a Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Tona. El nou FM, Sergi Vives.
L'alcalde de Tona, Amadeu Lleopard, ha destacat que el programa fomenta les arts escèniques de proximitat.
Aquest primer trimestre del 2023 ens dedicarem a un cicle que ja l'any passat es va tenir en compte, que és el que en diem de quilòmetre zero, espectacles des de la proximitat.
Com a novetat d'enguany es posa en marxa la iniciativa Teatrets d'Osona 3+1, a través de la qual s'oferirà una entrada gratuïta als espectadors que visitin les tres sales en el transcurs de la temporada. Ho explica la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Sant Hipòlit, Anna Jiménez.
Això és una cosa que ens sembla que fomenta també que la gent vagi al teatre, els públics es moguin entre municipis, també ens interessa, no?, que visitin les diferents sales i, per tant, doncs, ho volem potenciar a partir d'aquesta promoció que posarem en marxa en breu.
L'espectacle familiar Sopa de Pedres de la companyia Engruna Teatre obrirà aquest diumenge a Sant Hipòlit la programació, que fins a finals de març compta amb una quinzena de propostes.
I els cantants Papet i Marieta han llançat avui el seu últim single, anomenat No a l'Amat. És una composició que critica la proliferació arreu del país de les línies de molt alta tensió. Canal T, Dani Camacho.
No a l'Amat compta amb les col·laboracions dels artistes del Diluvi, Every Night, Tessa i Xavi Sarrià, que s'han volgut sumar a la causa en un videoclip rodat a Morella. En este escarroc, el grup d'Idecona defensa l'hàbitat natural, la flora i la fauna i recorda que aquestes línies augmenten l'emissió de gasos hivernacle, assequen el sol, disminueixen les pluges i augmenta el risc d'incendi. El cantant de Pepet i Marieta, Josep Bordés, defensa la reivindicació des de la música.
I jo sempre he pensat, pues, que té este poder transformador perquè la música arriba a l'ànima i al final la transformació, si no surt de l'ànima, si no surt del sentiment, no es dona.
L'alternativa, segons els artistes, passa per una transició energètica distribuïda i de proximitat al marge dels oligopolis amb la implicació de la població del territori i les entitats implicades.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Les eleccions a la Federació Catalana de Futbol s'hauran de repetir i el Tribunal Català de l'Esport ha resolt favorablement el recurs presentat pel candidat Àlex Talavera i ha ordenat la repetició dels comicis. L'actual president, Joan Soteras, ha valorat la sentència com una cacicada, assegurant que recorrerà aquesta. El passat 22 de maig, Joan Soteras reeditava el mandat al capdavant de la Federació per un estret marge de 26 vots. Ara, el Tribunal considera nuls 175 vots que fan que s'hagin de repetir les eleccions en un termini d'un mes des de la notificació d'aquesta resolució. Joan Soteras s'ha mostrat indignat i espera que la Fiscalia atengui els seus requeriments i alhora anuncia un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ha assegurat el president que hi ha manipulació jurídica i ingerències polítiques en el cas.
Bueno, doncs és una verdadera cacicada. Ingerència política i manipulació d'aquest tribunal. Tots sabem que hi ha uns àudios que ho demostren, que estan depositats a Fiscalia i que espero i desitjo que Fiscalia entri aviat i demostri el que estem dient i estem denunciant. Els únics que han fet irregularitats han sigut els altres candidats. Tots sabem qui són i són experts en irregularitats.
Al seu torn, el candidat que va impugnar Àlex Talavera celebra la decisió del Tribunal Català de l'Esport i insta Soteras a deixar-ho estar, no tornar-se a presentar.
S'ha fet justícia i s'ha demostrat que la interpretació de la Federació Catalana respecte a la normativa aplicada hauria sigut equivocada i interessada. I, degut als fets tan greus succeïts, el senyor Soteras no hauria de presentar-se.
També en futbol, el Barça disputarà diumenge la final de la Supercopa davant del Real Madrid. Els de Xavi Hernández van patir per eliminar el Betis, va ser a la tanda de penals i gràcies a dues aturades del porter Marc-André Ter Stegen i també a l'eficàcia des dels 11 metres dels blaugranes. Al temps reglamentari, el partit havia acabat amb empat a 2. Dembélé i De Jong van acabar el partit tocats i són dubte per diumenge. I en bàsquet, a l'Eurolliga masculina, el Barça rep a partir de 8:45 al Palau Blaugrana el vigent campió d'Europa, l'Efes d'Istanbul. Saruna Jasikevicius, el tècnic blaugrana, valora el partit.
Bien, yo creo que estos tipos de partidos son que jugadores están contentos a jugar. Yo creo que no debería faltar motivación. Bueno, enfrentamos a campeón de Europa y nuestra casa y yo creo que con mucha ilusión, ¿no? Y deberemos hacer buen partido.
També en bàsquet, Tyson Pérez deixa de ser jugador del Baxi Manresa. L'ala pivot dominicà, que arribava aquest agost al Nou Congost a Manresa, ha disputat 16 partits amb l'equip del Bages. El dominicà seguirà la seva carrera al Betis. I a l'Aleport, el Força Lleida visita aquest vespre a partir de les 9 la pista del Juriasti, que és el cué de la categoria. I un darrer punt, el Club Natació Terrassa debuta avui a 9:45 a l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició continental. Les ballesanes disputen la fase de grups a Passos de Ferreira, a Portugal. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Aquí això és l'Alep.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. La inflació cau per cinquè mes consecutiu al desembre i el 2022 s'ha tancat al 5,2% a Catalunya. És l'índex més baix des d'octubre del 2021 i suposa una caiguda d'un punt respecte del novembre. La baixada de preu dels carburants i l'energia en són els principals responsables, ja que els aliments continuen disparats amb un increment interanual del 13,4%, sobretot el sucre, la llet, l'oli i els greixos. Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats i l'energia, ha repuntat fins al 6,4% a Catalunya, 3 dècimes més en comparació amb el novembre, i s'ha situat com el valor més alt del 2022. Un aspecte negatiu sobre el que cal actuar, segons el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera.
Una situació complexa que el que reclama són mesures urgents, primer de tot en l'àmbit del control de preus, en segon lloc per agilitzar i dinamitzar una negociació col·lectiva que està bloquejada per part de la patronal, i en tercer lloc per ampliar l'escut social i ajudar a totes aquelles...